Comencem aquesta ronda de valoracions del ple del mes de desembre, l'últim ple d'aquest 2022 del Consell Insular. Ho fem, com sempre, amb el representant del Partit Socialista, el conseller de Benestar Social, Rafa Ramírez. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Gràcies, Pepa, bon dia.
Bé, vostè mateix, parli del que estimi oportú, del que vulgui destacar, però tot i això volíem preguntar-li sobre una qüestió que ha passat una mica desapercebuda en aquest ple, que tenia temes també molt importants, però que, a més, el competa a vostè de forma directa, que és l'aprovació d'aquest quart pla insular sobre l'ús de substàncies, pantalles i jocs del Consell corresponent al període 2022-25.
Bueno, sí, esto pasó desapercibido, era un pleno cargado para ser el de diciembre, para ser el último del año. Hablaré sobre eso y sobre el presupuesto, pero el plan insular sobre el uso de sustancias, pantallas y juegos, yo creo que es una herramienta importante, ¿no? Y además es potente. Es un plan que llevamos desarrollando desde el 2021. Se contrató una entidad, que es una fundación que hace este tipo de planes de Cataluña y que ha estado trabajando desde el 21 hasta ahora para, bueno, pues tomar el pulso a cómo está nuestra situación en cuanto a la prevención de drogas, pantallas y juegos. Se introduce lo de las pantallas porque es una realidad que pasa desapercibida o que tenemos tan... Lo dice el plan, ¿no? Una vez que... Y el estudio que se presenta. Se hace un estudio de la realidad y se presentan unas medidas. Incidiré poco. Sobre el estudio, pues sobre el consumo de alcohol y sustancias, nos dice que bueno, tenemos muy normalizado el consumo de alcohol en toda la sociedad, ya no solo jóvenes o mayores, sino los mayores, y además la forma en que consumimos alcohol pues es un poco la referencia de consumos que hacen los jóvenes, la forma de hacerlo, ¿no? Es decir, en el espacio de ocio, es decir, bueno, pues esto es lo que hace que se dice mucho en educación, ¿no? Más de lo que cuentas como adulto es lo que haces como adulto, y esto es lo que ven los jóvenes. En cuanto a la percepción que tienen los adultos de la isla sobre los jóvenes, porque, claro, lo que protegemos son los jóvenes, los menores, que es nuestra obligación protegerles, y sobre todo de conductas adictivas, lo que nos dice también el estudio es que, bueno, tenemos una percepción peor de la realidad en cuanto al consumo de cannabis, por ejemplo, ¿no? Es decir, pensamos, y lo que más miedo nos da a los adultos, es que los jóvenes consuman alcohol y cannabis, que son dos de las sustancias que más consumen, obviamente, pero la percepción es mucho peor de la realidad. Es
decir, sí, la percepció que té la societat sobre l'ús d'aquestes substàncies als joves.
Sí, sí, és peor. Hay otro dato significativo que es importante, ¿no? Y que tiene que ver con las pantallas. El consumo de pantallas es igual para jóvenes y para adultos. Estamos igual de enganchados. Con la diferencia de que los adultos, además, metemos el componente trabajo. Es decir, aparte de estar todo el día pegados, y esto es algo que la sociedad, bueno, nos terminará cambiando los dedos, la forma de los dedos...
No, conseller, fa broma, però és veritat. Agafeu la barca i mireu quanta gent mira per la finestra el paisatge. Igual en veieu un que es mareja, i prou.
Ja, i tant. ¿Vale? Entonces, esto también nos... Bueno, y hay un dato significativo, que es la importancia de que el joven varón, ¿vale?, es el que más juega con pantallas, sí. Y juega en grupo, ¿no? Sobre consumos, hay un elemento que no se contemplaba hasta ahora, que son las bebidas energéticas. Habían pasado desapercibidas también, pero hay mucho enganche entre la población joven a las bebidas energéticas, ¿no? Y es algo que trabajaremos. Hay otro detalle que tiene que ver con el uso del ocio, es decir, el plan nos dice, nos encamina a que fomentemos un ocio más sano, que esto será importante. Y bueno, hay alguna otra conclusión y algunas medidas que bueno, haremos una presentación como toca, porque ya a fin de año no, ya casi no hay tiempo porque ya están las fiestas encima, pero presentaremos el plan en enero. Quería contar alguna otra cosa del pleno antes, pero ha sido interesante, ¿eh? Ha sido interesante y ya tenemos un trabajo, también nos valida, es decir, la situación no es grave, también nos dice el plan, la situación del estudio no es grave en Formentera de consumos en cuanto a nuestros jóvenes, con lo cual también lo que hace es decirnos que el trabajo que llevamos desarrollando muchos años ya, que es el cuarto plan, pues bueno, pues está bien enfocado. Sobre el presupuesto, sí, me gustaría decir un par de cosas, porque creo que es el documento más importante que aprobamos, porque tiene un fondo político, ¿no? Es decir, bueno, es un documento importante. El presupuesto de este año es el más alto, y es el más alto ¿por qué? Porque parece que he oído decir que es electoralista, ¿no? Es decir, no, es un presupuesto basado en cifras de ingresos y de gastos. Es la cifra, y además yo creo que no están contempladas todas las partidas, porque incluso tenemos noticias de que hay proyectos importantes que tendremos financiación europea que harán que subamos más el presupuesto. Yo estoy convencido que cuando se liquide el presupuesto será mucho más de 38 millones. ¿Pero por qué? Porque esto tiene que quedar claro, ¿no? Venimos de una situación de pandemia, donde esto no pasa en todos los sitios. Es decir, venimos de una situación de pandemia, se han tomado unas medidas muy duras en Baleares, hemos vivido unos años muy duros de Baleares y hemos recuperado y lideramos el crecimiento económico de este país, ¿no? Con lo cual, esto implica que la recaudación, en vez de bajar, pues ha aumentado. ¿Y esto qué hace? Pues que tenemos más recursos para ejercer un presupuesto mucho mejor y poder prestar mejores servicios. Es que esto no cae del cielo, ¿eh? No cae del cielo. Es un presupuesto que tiene unos componentes importantes. Por ejemplo, se ha hecho una negociación con el personal de la casa, con los sindicatos, y se estabilizarán muchos puestos de trabajo, que ahora tenemos muchas dificultades porque no tenemos a veces funcionarios para poder montar tribunales para seleccionar personal, y esto nos complica la vida mucho. Hay una movilidad que cuando estén estabilizados dejará de haberla, y además la carrera profesional. Lo decimos muchas veces, es decir, no encontramos personal también porque los sueldos son muy bajos. Con la carrera profesional hay algo que se han ganado los funcionarios de esta casa porque nos prestan unos servicios muy buenos, mayoritariamente, obviamente, y esto tiene que estar reconocido. Con lo cual, está pactado con ellos y habrá una progresiva aportación de a su sueldo, una subida a su sueldo salarial en concepto de carrera profesional. Yo creo que esto es importante. Nos permite también son sociales, es decir, hay una inversión de casi 5 millones en temas sociales. No se tocan los impuestos, no recae sobre el ciudadano.
Però com s'explica que s'incrementi la recaptació sense pujar els impostos i els tipus?
Por la eficàcia. Eficiencia, es decir, hay gente, el sistema todo el que gestiona económicamente sabe, ¿no? Siempre hay desvíos de gente que consigue no
pagar los impuestos,
o sea, sí. Evitar pagar, ¿no? Entonces, una lo explicará mejor el consejero de Hacienda, pero lo que se hace es una eficiencia, ¿no? Es una eficiencia en cuanto a recaudación. Es decir, todo el mundo tiene que pagar lo que toca, pues no puede ser que unos sí y otros no, sería absolutamente injusto. Y yo creo que además ante las propuestas que nos hace la oposición en este caso, ¿no? De rebajar de impuestos, yo no sé dónde estaban, ¿no? Este último tiempo, no sé si han ido oyendo noticias sobre Reino Unido, ¿no? Y su política de bajar impuestos, porque además es que siempre es para los mismos, para los que más tienen. Esto es nefasto, se lo ha dicho la bolsa, se lo ha dicho la economía. Han tenido que dar un giro, es decir, es imposible. No se puede decir, vale, tú puedes mantener los impuestos porque en este caso estamos en una situación, por haber hecho las cosas bien, de más ingresos. Pero bajarlos no, es decir, eso es ir en detrimento del servicio público y de la atención a nuestra ciudadanía. Y es obviamente un choque frontal, ideológico y de gestión que hay entre el equipo de gobierno y la oposición, ¿no? Esto por aquí no los encontrarán. Otro tema importante, yo creo que es que a destacar, es el tema de las escoletas, ¿no? Es decir, este es un pacto que es un acuerdo que o una propuesta que el electoral que tenía el Partido Socialista, yo creo que Jean-Paul Formentera también lo llevaba, y que hacemos, ¿no? Y que empezamos a hacer y a elevar. Con el ingreso que viene, la aportación que viene de la comunidad autónoma, se ha conseguido que de los 3 años del ciclo de las escoletas, el tercero sea exento, es decir, solo se queda exento de pago, y además hemos conseguido, pues en esta isla, que a diferencia de otras, que bajar un 30% los otros 2 años, ¿no? Esto yo creo que también es importante. Es importante la modificación del SDDR, porque bueno, pues es un proyecto piloto que servirá para implantar esto de la recogida de residuos, de envases, ¿no? Para mejorar nuestra calidad de generación de residuos y generar menos. Esto es importante porque también se implantará en otros sitios. Y bueno, y es importante también el tema del transporte público, ¿no? El tema del transporte público, lo que hacemos también es dar pasos para por fin acercarnos más a la contrata. Cosa que nos dicen, sí, o sea, se hablan de gestión horrorosa. Yo, Bartomeu le explicó sobre gestión, cosas que se habían hecho bien. Yo creo que no es el momento ahora de explicar la gestión de estos 4 años. Tendremos tiempo a partir de enero, porque obviamente es un año electoral. Y esto está claro. También nos decían, es que es un presupuesto electoralista. No, es un presupuesto que coincide con un año electoral. Y esto hay que decirlo, porque es la verdad. ¿Por eso se ha inflado? No, porque tenemos más ingresos. Y porque se ha gestionado bien. Y bueno, pues sobre el transporte público, pues damos un paso más también para ir cerrando esa contrata.
Doncs bé, ho hem d'anar deixant aquí. Deixi'm fer-li una pregunta extra, perquè ahir en el ple també es va confirmar doncs, que vostè ocuparà el seient de senador de les Pitiüses. A partir de quan, no? Això serà el caure.
Sí, bueno, pues era el último año de legislatura, pues será a partir del 23.
A partir del dia, o sigui, a partir del gener, les primeres sessions del Senat, vostè ja serà el nou senador.
Sí, sí, en principi sí, és el que està establecido.
Molt bé. I, escolti'm, seguirà sent conseller de Benestar Social?
Sí, sí, sí.
Es compatibilitzarà les dues feines,
sí, sí, eh? Sí, 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 de hecho, se, bueno, había ciertas dudas, pero obviamente se pidió un informe a la comunidad autónoma, un informe que está a disposición, obviamente, y obviamente pasa como cualquier, o sea, es, el, es decir, como nuestro sistema electoral lo que hace es elegirnos como concejales, obviamente, porque no nos, es decir, esto lo sabemos, tenemos la doble vinculación de ser, de la doble cualidad de esta institución, de ser por un lado ayuntamiento y por otro consejo, obviamente nos eligen como ayuntamiento, no perdemos nunca esa condición, aunque somos consejo también. Es decir, esto es lo que hay que ajustar, ¿no? Pues obviamente es compatible como el resto que hay en toda España.
O sigui, serà compatible, podrà seguir sent conseller de Benestar Social i en aquest cas doncs, assistir als plens del Senat.
Correcte.
Arribarà en un bon moment al Senat, ho dic perquè ara la cosa està una mica agitada al Senat, recordem, amb aquesta sessió de moment doncs, bloquejada per ordre dels magistrats.
Sí.
Com veu aquesta qüestió?
¿Cómo lo veo? Bueno, pues obviamente la forma que se... La forma que se ha utilizado para hacer estas reformas estaba claro que era la que hay diferentes, es abreviada. Es una forma que no se ha inventado ahora, que se iba utilizando por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por la Cámara 20 años, ¿no? Es decir, lo que parece importante es que, bueno, pues la forma de intervenir el Partido Popular en este caso es, bueno, pues está dejando, yo creo que se está clarificando, ¿no? Y además la relación que tienen con los jueces, ¿no? Es decir, esto, o la forma, o cómo los quieren utilizar. Y esto, bueno, pues está generando que el sistema se tensione mucho, ¿no? Cuando, en vez de haber cumplido con la renovación que tocaba del Constitucional, que es lo que tocaba, y cumplir la Constitución, tanto que defienden la Constitución, la patria, el Estado, la bandera, todo esto que nos defienden, pero luego no cumplen, ¿no? Luego cuando les toca tomar la decisión y cumplir, y realmente ser garantes de la Constitución, no lo hacen. Entonces, bueno, pues yo creo que es triste la situación. Y por otro lado, pues para gente que nos gusta política, claro, para mí será un disfrute de un año, ¿no? Es el único sitio donde los líderes, tanto del gobierno como el de la oposición, pues se encuentran, ¿no? Y eso yo creo que verlo en directo y poder estar allí defendiendo los derechos de los ciudadanos de Ibiza y Formentera, pues es un honor, es un honor.
Doncs també serà una oportunitat per la gent de Formentera i en aquesta casa en particular, la Ràdio Illa, doncs, poder seguir la feina que es fa des del Senat, que és la Cambra Alta, la Cambra de Representació Territorial en les Corts, i també doncs, anar podent seguir doncs, la tasca al Senat que farà el representant de les Pitiuses, en aquest cas en Rafa Ramírez. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pepo.
Escolti, bones festes.
Igualmente, bones festes a tothom.
Va, 9 i 29, 4 i 29, saludam ara el líder de l'oposició, portaveu Llorenç Còrdoba, de Sa Unió de Formentera, atenent al fet de que amb el conseller Ramírez hem estat dos minuts més del que tocava, doncs també ho farem amb el conseller de l'oposició. Benvingut, senyor Còrdoba.
Moltíssimes gràcies, bon dia a tothom.
Vostè mateix, el ple d'ahir va donar per molt.
Uf, sí, la veritat és que sí, no sé per on començar, no? Vàrem fer molta feina en aquest sentit. Igual començarem les propostes. La veritat és que en les notícies, vosaltres us resumiu molt bé i quasi que entreu tot el que tinc a parlar. Entonces, igual aprofitaré per parlar de les coses que no heu comentat en notícies, no? Vam presentar dues proposicions. Crec que és de felicitar-nos en els polítics per haver aconseguit arribar a un acord i poder-les presentar de manera conjunta, sobretot en un tema tan delicat com és el tema lingüístic, que sempre s'utilitza per fer mal i coses aquestes, i nosaltres en aquest cas hem aconseguit fer una proposició conjunta allà on es dona valor en el català de Formentera, perquè últimament sembla que es parla molt d'estàndard, es parla molt de coses i cada vegada es va desplaçar una miqueta més, i una llengua perquè es conservi el que es té que fer és que s'utilitzi. Llavors vàrem arribar a l'acord en el reglament lingüístic del Consell Insular de Formentera donar-li l'importància que té en el català de Formentera. I llavors doncs, demanàvem també l'adequació i reparació de l'emissari i la depuradora de Formentera, perquè es parlava molt de la depuradora, però de l'emissari no se'n parla. Clar, si de la depuradora i la bassa de reg funcionessin perfectament, no hauríem de parlar de l'emissari, perquè suposa que o no hi sortiria aigua o sortiria aigua molt neta, però com que això no ho aconseguim, recordem que l'emissari el tenim dins parc natural, damunt la Posidònia, està afectant la Posidònia, com demostren molts d'estudis que ja s'han fet. Entonces, bé, el mateix en su conseller Tur van aconseguir arribar a un acord i fer una proposta conjunta, que jo crec que és molt més vàlida. Una proposta conjunta, equip de govern i oposició, i a més que s'aprovi per unanimitat, dona molta potència de cara en el govern de les Illes Balears, de demanar-los coses. Bé, el vicepresident Ramírez ja ha comentat el tema d'esplant i drogues, crec que està està molt bé, sí. Hem pogut participar i és una cosa pues, importantíssima per a Pastilla i que es té que tirar per endavant. Llavors, el tema de pressupostos, no em donarà temps a parlar-ne tant perquè és que n'hi ha molt i suposo que llavors el meu company Bartomeu ho comentarà tot, no? Però has fet una pregunta, que com era possible que hi hagués més... es cobrés més d'impostos sense pujar-los. Jo t'ho dic, doncs, clar, tot el que s'ha fet en les polítiques monetàries ha provocat que si PC, per exemple, de 2021... 2020 a 2021, passàs... No, ja ho he dit malament. 2020 a 2021, si PC Espanya des menys 0,5%, passàs a un 6,5%. O sigui, 7 punts. Això que fa? Que augmentin els preus. Si augmenten els preus i els impostos van a tant per cent dels preus, es recapta encara més. I llavors ens donen ses miques, que és el de la gasolina, ens paguen uns cèntims i coses d'aquestes, però clar, la recaptació que han tingut les administracions per a pujar a preus d'IPC, que ha estat una cosa accidental, ha estat brutal. O sigui, les administracions ara mateix amb impostos han recaptat molt més que altres bandes. I el que han demanat nosaltres és una de dos, o ho tornes, almenys aquesta part accidental la tornes als ciutadans, o el que fas és, aprofitant que has recaptat més, baixes una miqueta de taxes, baixes una miqueta d'impostos, perquè ara ve el moment en què pagarem tots aquests ERTEs i tot el que han tingut. Clar, jo sé que el conseller ha comentat això dels impostos i que això va ideològicament en contra i que nosaltres parlem de baixar impostos i això no es pot fer perquè si baixes impostos hi ha que baixar serveis. Bé, ells varen presentar una proposta, ordenança fiscal, reguladora, servei, recull de transport i tractament de residus sòlids urbans, on es bonificava un 60% de la taxa de recull de residus en els que participassin a la prova pilot de implantació del sistema d'envasos. I els hi varen dir, ostres, dic, resulta que ara feis el que nosaltres dèiem, a més un 60% de baixar la taxa, si deies que no es pot baixar sense tallar quins serveis aneu a retallar perquè heu baixat un 60% i no em van saber contestar, em van dir que no feia falta. Vale, perfecte, sí. Això és el que dèiem nosaltres. Hi ha que gestionar bé. I home, que em parlin justament ells de gestió, justament, és que suposa que és el gerent o és que fa gerència en el Consell Insular de Formentera. Doncs home, la veritat no ho veig lògic. El meu company, i heu posat a notícies, crec que ha parlat dels temes pressupostos, això molt clar, sí que són electoralistes, i clar, coincideixen amb banya electoral, per supost, i són electoralistes per diferents coses, un dels motius més clars, però si normalment hi ha uns 12 projectes d'inversió, aquesta vegada n'hi ha 21, que per supost no es poden acabar ni en guany, ni la pròxima legislatura ni res, bueno, és el que dèiem, no, crec que no fa falta entrar-hi prou més, llavors suposo que ja en replicarà el conseller d'Economia. Clar, aquests pressupostos perquè són més alts? Perquè hi ha més ingressos per fons europeus, que ja veurem si es aconseguim o no, perquè es veu que a nivell estatal sí que havien d'entrar molts de sous, però com que no es justifiquen no mos donen des d'Europa, perquè ha hagut una pujada d'impostos, amb la qual realment nosaltres hem pagat molt més impostos perquè hi hagi més pressupost, i llavors per una llei de consells que ja va comentar el conseller també, que fa que quan el govern de les Illes Balears recapta més del que és normal, ho tenga que reposar, ho tenga que repartir entre els consells, i això m'ho ha afavorit. I recordem, doncs, bé, això és una llei que Antoni Costa, ara mateix portaveu del Partit Popular en el Parlament, la va elaborar ell, i crec que està bastant bé. Llavors, quan es parla de romanents, està molt bé, però hem de recordar que també tenim romanents, perquè en aquell moment va passar la llei Montoro, que feia que els ajuntaments i administracions locals no poguessin gastar tots els sous que s'havien de fer, i llavors s'han pogut utilitzar aquests sous amb això d'aquí. Més temes que es van parlar. Es va portar, per exemple, una proposta de revisió de preus de cespa, de sa basura.
Sí.
Vale. Això nosaltres aquí, bueno, ens vàrem estendre, però no ho votar en contra, però això és, com que no tenim una contracta de basures nova i efectiva, i això els mateixos membres de l'equip de govern han reconegut que la contracta actual està desfasada i no, home, dona servei, clar que dona servei. L'empresa fa el que pot, però no es dona servei que es tindria que fer. I veiem que hi ha problemes en recollida de basures, i veiem que hi ha problemes per retirar la posidona, i veiem que hi ha problemes per rentar les platges, i veiem que hi ha papereres que estan brutes, clar, no arriben. I que mos duen a pla? pues que resulta que ciutadans de Formentera han de pagar 4 milions d'euros més IVA, 2 milions d'euros per any, per pagar aquest contracte, que és ineficient. O sigui, en lloc d'haver fet una contracta nova, estem amb una contracta antiga, ineficient, i estan pagant 2 milions d'euros per aquesta contracta inefectiva.
El que entenc és que, o el que em va semblar entendre per les explicacions del conseller Tur, és que s'actualitzava amb els increments de l'IPC i que això és obligatori per llei, no?
Sí, per supost. Però clar, estan pagant uns serveis que són deficitaris, que no poden més, ja dic, no és per culpa de l'empresa. I jo veig molt just que això se li pagui a l'empresa, per supost. Si inclús, si me'n recordam, els treballadors van estar a punt d'anar a la vaga per el que s'havia d'apretar perquè fer sense feina. Això no es tracta d'això. Fa molt de temps que s'està dient de fer una contracta de bessures, no està feta i per culpa d'això doncs estan pagant una contracta que no pertoca. No? Llavors, tema de transport regular i ús general de viatgers per carretera. És un tema que ens varen portar també i sempre es parlen de tot l'altre. Recordem que del que es volia fer en el pla de mobilitat sostenible a el que s'ha fet s'ha canviat bastant, perquè de moment ja hi ha la meitat dels vehicles ja hauran de ser combustible fòssil, que havien de ser híbrids i elèctrics i tot això. S'han canviat bastantes coses. Entonces, clar, aquí què passa? Que augmenta un 8,2% el pressupost per lo mateix. Perquè, com que no està feta el contracte de transports, hi ha hagut tots aquests problemes de colls de botella, de la guerra d'Ucrània i la pujada d'IPC, que Espanya va ser bastant grossa, pues directament les bases ja surten en que la gent de Formentera ens costarà un 8,2% més es fer la nova contracta de bessures. Tot això per falta de fer les coses en el seu temps, no? Llavors, més que altra cosa per anar posant coses objectives damunt. Es torna a presentar un informe que s'hauria d'haver presentat fa temps, fa 5 anys i mig que es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea que es faria el contracte de transport públic, 5 anys i mig, i encara s'estan presentant informes de viabilitat. Anem una miqueta tard, llavors ja veurem si està malament o no. Bueno, per supost, varen votar a favor de l'adhesió de Formentera a la declaració sobre la defensa de la nocturn i dreta a la llum a les estrelles. Això és un tema que vàrem treure en altres quan vàrem demanar en el ple passat que es fes un observatori a Formentera, i bé, pues, això és una cosa que va conjunta i ho afavoraria. I crec que una cosa molt, molt important també, i igual ara no se n'ha parlat, és l'adhesió del Consell Insular de Formentera a la commemoració del 40è aniversari de la promulgació de l'estat d'autonomia de les Illes Balears.
Sí.
Tothom parla de l'Estatut, ara hem sentit parlar de la Constitució. Jo, la veritat, les paraules, si fos simplement el vicepresident del Consell de Formentera, no em preocupa, però si a partir d'ara serà senador que representarà Eivissa i Formentera, les paraules del conseller Ramírez recolzant el que ha fet el govern estatal, un atac en el poder judicial, ja no dic a l'oposició, que això no estem acostumats i tot, dir-los golpistes i tot això, però en el poder judicial, en els jutges desconstitucional, l'atac que s'ha fet des del govern i la cridada a la manifestació popular que s'està fent des del govern, des de Podemos específicament, però és el govern de l'estat, si això no es vulgui variar, que m'ho expliquin. Vull dir, això, la gent que ha passat per això, m'ho està avisant de que nosaltres van començar així. Nosaltres van començar així. Fora. I que surti ara el conseller i defengui això, i a que més diga que, i a més ho he dit com una mica de sorra, no? És que defensen la Constitució, és l'estat espanyol, com burlant-se una mica, ara on estan? Pues defenguent la Constitució i l'estat espanyol, que és el que estan fent tots els altres partits, menys els que estan junts, ja ho sabem, en sus separatistes i en sus filatarres, no? M'agradaria comentar el tema de preguntes. Jo sé que igual us agafa molt de temps, però clar, estan altres oposicions, altres dos estan per posar-se a floreta en l'equip de govern. Varen fer unes preguntes...
Fem una cosa, fem-ho molt breu, va, un minutet i mig de temps afegit i ho deixem estar, va, endavant.
Sí, us ho agraeix perquè sé que aneu molt justos de temps i realment no toca, però molt ràpid. Vàrem demanar pel tema de les pistes de pàdel, estan els pressupostos i punt i s'acabó, sembla que no hi ha res més, no hi ha lloc, no hi ha res més. Llavors, vàrem demanar per una sèrie de coses que havíem demanat des de l'oposició propostes i no n'hi havia ninguna feta. Per exemple, les fumigacions de processionària de dos que es feien a l'any, sembla ser que enguany no se'n faran. O sigui, el conseller de Medi Ambient ens va dir que no es faran. se retirà FibroCiment, que havien demanat una campanya, recordem, Suralita, que és cancerígena, no s'ha fet, i ho vàrem demanar des de l'oposició sí. també. Esquema de complir el reglament de recollida d'animals morts, un reglament que va fer el Consell en 2013 i està incomplint de manera reiterada des de 2013, tampoc s'està fent. Varen demanar rampes varador que s'arreglessin, que se'n fessin de noves i que es fessin pàrquing. Ja ho sabem, no està fet tampoc. I finalment, pues bé, varen demanar al senyor Ramírez si es presentaria com a senador i al final pues, mos va confirmar que sí. Gràcies per el temps, ja sé que es podria parlar de moltes coses més, al final és veritat que avorriríem, però bueno, jo crec que va ser un pla que es va treballar bastant i bé, doncs d'aquí va d'explicar tantes coses.
Llorenç Córdoba, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció, resumint aquest ple tan carregat del mes de desembre i en realitat doncs, també per mantenir-nos sempre informats aquí a Ràdio Illa Formentera, aprofitant per desitjar-li bones festes i feliç 2023.
Igualment, per tothom. Moltes gràcies.
Va, 9:42, 4:42, farem ja l'última valoració i tot seguit ja ens espera el filòleg del Servei d'Atenció d'Assessorament Lingüístic, volíem dir, el SAL del Consell Insular de Formentera, per obrir una nova edició de Sobreviure al Català. Abans, però, com us dèiem, saludam a l'últim dels participants en aquesta ronda d'opinió sobre el ple del mes de desembre, en aquest cas el representant de Gent per Formentera i també conseller d'Economia i Hisenda, Bartomeu Escandell, qui ahir va tenir un protagonisme lògic atenent que es van aprovar aquests comptes generals del 2023. Conseller Escandell, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com estem?
Bé, content de saludar-lo vostè mateix, que és el que vol destacar d'aquesta sessió d'ahir?
Bueno, escoltava en Llorenç, oi, però sí que escoltava en el portaveu de Vox. Separatistes, filoetarres, és increïble. El meu amic en Llorenç no perd calada per tal de parlar d'aquestes coses. A veure, jo crec que ahir el pressupost va una mica acaparar tot el tema del ple, no? Presentam el pressupost de l'any 2023, el pressupost que fa 16 del Consell Insular de Formentera, 38 milions, el pressupost més alt que hem presentat. I bueno, jo crec que és un pressupost bo, assegura el ritme inversor que ha tingut el Consell durant aquests 16 anys de millores a tota l'illa, a tots els pobles, en totes les infraestructures que feien falta, en totes les instal·lacions que necessitàvem, han set 16 anys molt importants i que feia ses comptes l'altre dia i que el Consell, només a nivell d'inversió, sí, ha mogut més de 100 milions d'euros que han vengut de diferents bandes. Jo crec que s'ha fet molta de feina i aquests pressupostos venen a reflexar això, una continuïtat en sa feina que es va iniciar l'any 2007 i llavors uns pressupostos equilibrats i que demostren també la potència econòmica que té el Consell. Com deien els meus companys en les intervencions anteriors, m'agradaria fer alguna puntualització. Aquests pressupostos arriben en aquestes xifres per coses, per uns condicionants que són clars, que és l'arribada de fons europeus, la crisi que ha generat la pandèmia, s'ha solucionat o s'intenta solucionar per part d'Europa i per part de l'Estat d'una altra manera que no es va solucionar la crisi financera de l'any 2008-2009 fins a l'any 2014, i és injectant sous dins el sistema perquè segueixi rodant, perquè la gent cobri, perquè la gent pugui gastar i perquè la roda econòmica segueixi. Per altra banda, l'eficiència tributària del Consell, en Llorenç també l'escoltava, i comença a parlar d'unes coses i llavors al final acaba una mica embolicant-se, perquè, a veure, han pujat impostos? No hi ha cap impost que s'hagi pujat, simplement s'incrementa l'eficiència, i això jo crec que és una cosa que haurien d'estar contents de que no hi hagués espavilats que no complissin les seves obligacions tributàries. Però llavors he sentit també parlar de que havien pujat impostos per mort de que si PC havia pujat i l'administració en recapten més, les administracions que tenen impostos vinculats a preus de coses, IVA, gasolina, etc. Mm. Aquestos han pujat, però a veure, jo em pareix molt bé que intenti defensar el que hagi de defensar. Però si a vegades també es diu la veritat, doncs mira, també ajuda que la gent entengui les coses, no? Les taxes i els impostos municipals no els hi afecta, si PC. Són les taxes que han fixat, els impostos que han fixat, i no depenen en cap cas de la pujada o baixada de preus perquè no afecten a béns de consum, sinó a béns estàtics que es fixen el seu import d'una manera, diguéssim, feta pel Consell Insular. Perquè la gent ens entenga, no és IVA, que si un cafè en compte de costar un euro en costa dos, doncs pagues el doble d'IVA. Estem d'acord amb això, no? Bé, he intentat embolicar una mica en el personal amb això, en Llorenç, però bueno, jo crec que ho he explicat bé, que no tenim cap afectació en aquest tipus. Per tant, no s'incrementa cap impost, es manté l'estructura tributària i el que s'incrementa és l'eficiència. I per acabar, l'altre condicionant d'aquests pressupostos és la llei de finançament que vàrem pactar l'any 2014 i que bé, ha fet que les transferències sempre que arriben d'altres bandes, sempre ho dic, que el Consell és un ajuntament i un Consell Insular. Com a ajuntament, impostos i taxes són el que tenim com a ingrés i com a Consell el que venen són transferències tant de l'Estat com de la comunitat autònoma. Aquesta llei de finançament el que va fer va ser, primer, que el Consell Insular de Formentera ja es regís per una regla aritmètica, per una fórmula aritmètica, que assegura un finançament, perquè abans anàvem en el govern balear i pareixia que imploràvem misericòrdia i que ens daven llimosna. I ara el que arriba a Formentera està fixat i és objectiu. És a dir, està fixat en una regla polinòmica que té en compte diverses variables. I ja no hem de donar les gràcies a ningú perquè ens donen el que ens correspon. Jo crec que va ser un salt molt important i un increment d'autonomia de Formentera i, sobretot, un reconeixement en el finançament que necessitàvem. Aquestes tres potes són les que han fet que aquest pressupost es presenti amb aquestes xifres, que, com bé deia el conseller Ramírez, durant anys es veuran incrementades, perquè seguim demanant línies de finançament, seguim demanant fons europeus, i aquest finançament i aquestes línies que estem demanant aniran incorporant-se en el Consell durant l'any 2023. És veritat que és un repte de gestió perquè són uns fons ingents. Ara estem entre 6 i 8 milions de fons europeus gestionant per part del Consell. S'han de gestionar amb unes regles i amb unes condicions molt estrictes d'aspectes de gestió. I, bueno, esperam estar a l'alçada, com hem estat aquests darrers 16 anys, per tal que tots els fons aquests arribin, per tal que tots els fons s'executin i s'executin pensant sempre en millorar l'illa de Formentera, que és el que hem fet, no? Van molt dirigits a el que és el canvi de la mobilitat de Castilla, la descarbonització, l'aposta radical per les energies renovables, que ja hi ha un impuls molt important a nivell domèstic, hem de seguir i hem de donar les passes també a nivell públic perquè tots els espais públics de la nostra illa puguen ser punts generadors d'energia verda, no? I, bueno, i amb això estem, i aquest pressupost el que garanteix són aquestes coses. I el que us deia abans, 16 anys de pressupost, allà on només amb inversió s'han manejat més de 100 milions d'euros. Jo crec que ens hem de felicitar de tota la gestió que s'ha fet i de totes les infraestructures i instal·lacions que han pogut fer amb aquesta sola inversió.
Bartomeu Escandell és conseller d'Economia i Hisenda. Li agraïm molt aquesta estona aquí amb nosaltres i bones festes. Li desitjam el millor de cara al 2023.
Sí, bones festes a tothom, que tothom ho passi amb salut i amb alegria i a veure si comença a fer una miqueta de fred, perquè realment fins a un dia o dos, però així que estàvem a mig de l'estiu.
Sí, de fet, aquesta nit comença a les 10 i 48 minuts, comença tècnicament l'hivern, a veure si es fa notar.
A veure si es ve i podem encendre la xemeneia i podem... Bueno, ara pareix que ja es va trobant algun pebràs, hi ha algun calamar també...
I ens dirà on, el pebràs?
Baix de la Mola. Aquí la Mola no se'n troba quasi cap. No fa falta que pugeu a buscar-ne perquè aquí la Mola no és lloc de pebraços.
Queda entès. Bartomeu Escandell, moltes gràcies. Salut.
Moltes gràcies a vosaltres i bones festes.